TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 25 de juny, en què el focus informatiu se centra en Veneçuela, on dos forts terratrèmols han sacsejat el país sense aquesta matinada. El primer de magnitud 7,2 amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital de Caracas a les 6 del capvespre, hora local, el segon de 7,5, amb més d'una vintena de rèpliques que deixa un primer balanç de 32 morts i més de 700 ferits. També avisos per tsunami a altres països veïnats d'Amèrica del Sud. Delcy Rodríguez, la presidenta en funcions, compareixia fa unes hores davant la nació.
Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución.
Tot això mentre aquí, a les Illes, les festes de Sant Joan de Ciutadella s'acomiaden fins l'any que ve. Aquest és el darrer toc que es produïa a aquesta matinada, a les 5, a Cascaixer, Capellà, i que marcava el final de la festa. Una celebració que ahir vespre va viure el seu punt àlgid amb els Jocs d'Esplac, amb 25.000 persones ompliren aforament.
Bueno, sempre ho vivim amb molta emoció, perquè és un moment molt esperat per ciutadellons, aquests Jocs d'Esplac.
Preciós, preciós.
Els jocs començaven amb llum natural i acabaren amb 4 ensortilles encertades i amb més d'una vintena d'assistències sanitàries, de les quals només 3 es varen traslladar al centre de salut de Canal Salat. Tot d'una ho ampliem abans, però repassam els titulars del dia. Han passat la primera nit fora de la residència de gent gran d'Inca, afectada ahir per un incendi, als més de 100 usuaris que hi residencen.
L'edifici ha quedat sense electricitat i algunes habitacions estan danyades pel fum. Encara no hi ha data fixada perquè els residents puguin tornar en aquest centre.
I avui les grans superfícies i les principals cadenes comercials a les Balears comencen les rebaixes d'estiu.
El descompte seran d'entre un 30 i un 50%. Enguany es tornen a avançar, ja que tradicionalment s'iniciaven els primers dies de juliol. Els petits comerços asseguren que esperaran a dia 13 del mes que ve per sumar-se.
I a Eivissa, excepte Sant Joan de Labritja, avui tots els ajuntaments duran a pla la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana.
Una mesura aprovada pel Parlament amb l'objectiu de proporcionar habitatge a preu limitat als residents de l'illa.
I en política, l'atenció informativa també serà avui de nou al Congrés, perquè s'ha de votar una moció del PP per instar Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
Una passa que fan els populars just l'endemà de la compareixença del president del govern espanyol per explicar els casos judicials que afecten el seu partit, el PSOE i també el seu entorn. Sánchez reitera la seva intenció d'esgotar la legislatura.
Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
Mentre els socis del PSOE veuen insuficients aquestes explicacions, PP i Vox insisteixen a demanar-li que convoqui eleccions. Era el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva.
I a les 8 i mitja parlarem amb una de les veus referencials de la divulgació científica a Espanya, José Miguel Viñas, físic i meteoròleg. I abans d'anar als esports, destacam com ara Mascarell deixa el Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El migcampista canari deixa el Mallorca 3 anys i 100 partits després de la seva arribada. El jugador acaba contracte el 30 de juny i no ha rebut una oferta de renovació satisfactòria. Deixa l'entitat mallorquinista per jugar al futbol àrab, concretament a l'Al-Khaleej de l'Aràbia Saudita. D'altra banda, el Leipzig alemany, dirigit per l'ex-tècnic del Mallorca, Martín de Michelis, ha mostrat interès per Samu Costa, que se troba al Mundial amb la selecció de Portugal.
I pel que fa al temps, avui torna l'avís groc per temperatura elevada a l'interior i al sud de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Avui ens espera una nova jornada marcada per l'estabilitat, la calor intensa i també els avisos actius. Amb una temperatura mínima que nit passada ens ha deixat diversos observatoris amb valors de nit tropical i unes màximes que avui es mantindran amb valors molt similars als que ja registràrem durant la jornada d'ahir. De fet, els termòmetres poden tornar a arribar als 37 graus a punts de l'interior de Mallorca, als 36 graus en el cas d'Eivissa, mentre que a Menorca quedarien una miqueta més continguts, amb valors al voltant dels 35 graus. En conjunt, amb una jornada marcada pel domini del sol, vent fluix de llevant i una situació marítima molt tranquil·la. Hores d'ara, la temperatura és de 22 graus a Mercadal, també a Llucmajor, i de 20 en el cas de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
I són ara les 8 i 5 minuts amb Iker Hernández, el control tècnic, i en Caterina Bany, Toni Sastre i Toni Escanelles. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I començam amb la mirada posada a Veneçuela, on s'ha decretat l'estat d'emergència a tot el país. Dos forts terratrèmols han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. El primer de magnitud 7,2 amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital de Caracas. El segon, de 7,5 amb més d'una vintena de rèpliques, deixa un primer balanç de 32 morts i de més de 700 ferits. També avisos per tsunami a altres països veïnats d'Amèrica del Sud. En una compareixença davant la Nació, la presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, confirmava que hi havia víctimes mortals.
Sobre el terreny s'han registrat nombrosos danys materials en l'ensorrament d'edificis sencers. Les classes s'han quedat suspeses, evidentment, per temps indefinit. Tota la xarxa de trens de metro per facilitar les tasques de rescat. També s'ha activat el sistema de salut pública i s'ha fet una crida massiva a fi de reclutar personal sanitari que acudeixi als hospitals, als centres de salut. Delcy Rodríguez, presidenta en funcions.
Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo.
En aquesta hora també es registren apagades elèctriques, talls de subministrament d'aigua potable i també s'ha interromput el gas a fi de garantir la seguretat. El fet que molts veneçolans es trobassin en aquell moment a les seves cases fa també que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El govern veneçolà demana a la població que evacuï els edificis afectats. El ministre Diosdado Cabello feia una crida que ningú quedés a dins els edificis.
Alarmante desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas. Se han desplomado, estamos atendiéndolos ya con todo, como tú lo has dicho, con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
S'ha desplegat precisament el sistema de protecció civil, el d'emergència nacional amb milers de militars al carrer. Els Estats Units ja han enviat ajuda humanitària i el president Donald Trump ha piulat a la xarxa social Truth que hi haurà molt de morts. De fet, a mesura que passin les hores, les autoritats de diferents poblacions properes a Caracas han confirmat que hi havia moltes víctimes mortals sense especificar-ne el nombre concret. La presidenta ha enviat el seu condol.
Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos, en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias.
Els equips de rescat cercant víctimes a contrarrellotge sota els enderrocs. A molt de punt s'han viscut moments de pànic. Aquest era un dels moments de l'aeroport de Maiquetía, el principal de Veneçuela, que s'ha hagut de tancar.
Ja, por. Afuera que tenemos. No sale de allá. Hermano, no. Fuera más peligroso, hermano. Por allá.
Aquest terratrèmol ha recordat el que va sacsejar Veneçuela el 2018 de magnitud 6,9, és a dir, manco que aquests dos que s'han produït avui, aleshores sense víctimes, i el de 1963, aquest de 6,6 a magnitud Richter, però que va costar la vida a més de 200 persones.
L'estat espanyol ja ha traslladat la seva solidaritat a Veneçuela després d'aquest terratrèmol i ha mostrat la seva disposició per enviar ajuda d'emergència. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mostrat també el seu suport al país. S'assegura que els pensaments dels espanyols estan amb les víctimes. I aquí a les Illes, la comunitat veneçolana viu també amb incertesa aquestes primeres hores en què la informació no arriba amb la claredat ni amb dades concretes. A l'informatiu matí hem pogut parlar amb un veneçolà resident a les Illes, Omar Cabrita, que és a més psicòleg sanitari, i explicava que està especialment preocupat perquè en aquests moments el seu país no té recursos per afrontar una tragèdia d'aquesta magnitud.
Perquè tot el sistema sanitari, els recursos que tenen les autoritats, no li poden fer front a aquesta situació. I ja he llegit les notícies i que han demanat ajuda als Estats Units, a República Dominicana, a Mèxic també, i jo esperem que aquestes persones ens puguin ajudar.
Recomanava també a tota la gent de Veneçuela que viu a fora que, tot i l'allau d'informació que arriba de les xarxes, per evitar manipulacions, prioritzin les vies de comunicació oficials.
Informar-nos per fonts oficials i no, perquè fins i tot que ens entrem per les xarxes, la informació a vegades no és el tot exacte, o sigui, en principi, donar prioritat a les xarxes oficials.
Estarem pendents, per tant, dels detalls de la confirmació de més víctimes mortals d'aquests dos terratrèmols, dos sismes que es produïen aquesta matinada a Veneçuela. Són ara les 8:10.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
I aquí a les Illes, els usuaris de la residència de persones grans d'Inca Nova Data, afectada ahir per un incendi, han passat la primera nit fora del centre. L'edifici ha quedat sense electricitat i algunes habitacions estan danyades pel fum. Encara no hi ha data fixada perquè els residents tornin.
Més de 140 persones, entre treballadors i residents, varen haver de ser desallotjades. Una quarantena de residents es varen haver de reubicar a centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de l'IMAS, mentre que la resta han quedat en les seves famílies o altres centres privats. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
Hay que entender que es una situación extraordinaria y, por tanto, esa reubicación y alojamiento de las personas mayores será de manera extraordinaria, pero obviamente, pues, si hay una necesidad de determinadas personas mayores, que además son vulnerables y que requieren una ubicación, pues obviamente todo el personal, a quien ya de antemano quiero agradecer en nombre de l'IMAS, pues, está disponible, pues, para dar cobertura a esta situación.
Tant usuaris com treballadors varen ser atesos per professionals sanitaris i dues persones varen haver de ser traslladades als hospitals de Mallorca per inhalació de fum. Tot apunta que el foc es va originar amb un curtcircuit, el quadre elèctric. La investigació per esclarir-ne les causes està en marxa. Enric Campins, tècnic dels bombers de Mallorca.
Tot l'edifici estava inundat de fum i en una de les ales de l'edifici s'havia desenvolupat un incendi bastant potent i hem estat extinguint i després, posteriorment, ens hem encarregat de fer la ventilació total de l'edifici perquè pugui tornar-se funcional de la manera més ràpida i possible.
L'Ajuntament d'Inca afirma que encara no es poden quantificar els danys a l'edifici. Mari Carmen Ossas és tinenta de Baldia.
Lo important era que tots els residents estiguessin bé, que s'ha treballat d'una forma molt organitzada, en la qual les forces i cossos de seguretat han sabut dur molt bé aquest protocol.
En l'extinció de l'incendi hi van participar els bombers del Parcs d'Inca, d'Alcúdia i de Manacor, així com diversos tècnics i comandaments.
I un dia més, bona part de les Balears continuen en el nivell màxim de perill per incendi forestal. Són dies intensos de feina per als bombers que han hagut de sufocar les flames de gairebé una desena de focs en les darreres jornades.
És el cas de l'incendi forestal de Camp Milà, que Muro, que ha quedat extingit després de dos dies actiu. Segons la Conselleria d'Agricultura i Medi Natural, hauria cremat d'haver 16 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Aquest dimecres els bombers també han actuat en un altre incendi agrícola, en aquest cas en el municipi de Campos. La conselleria ha demanat molta precaució a la ciutadania. Recorda que està prohibit fer cremes a les zones forestals.
Escoltau l'informatiu matí a IB3 Ràdio.
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Vuit i 13 minuts del matí. Ciutadella ha posat el punt final a les festes de Sant Joan aquesta matinada amb el darrer toc de flabiol que ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 5 a Cascaixer cap allà. Aquest és el moment que tanca les festes de Sant Joan de Ciutadella. I tot després d'uns multitudinaris i esperats jocs d'esplà que començaven amb llum natural, la cirereta del pastís per a molts i que enguany han congregat 25.000 persones, l'aforament màxim. Uns jocs en què s'han produït 23 assistències sanitàries i 3 trasllats al centre de salut de Canal Salat. Els cavallers i caixers han encertat un total de 4 ensortilles al nivell més baix dels darrers 15 anys per després fer el joc de les carotes i córrer de braçats, un acabament de jornada intens. Cristina Bausà.
Puntuals a les 9 del vespre, el Fabiol li va donar el sus al joc de les ensortilles i pocs minuts després es va encertar la primera anella. Va ser Guillem Rodríguez Martínez, de 14 anys i del lloc de Santa Cecília de l'Alló, qui minuts després d'haver encertat aquesta anella assegurà estar molt feliç.
Molt! Xau, molt!
També va voler compartir el seu secret.
Tu no estiguis pendent del cavall i mira't l'anella. I es trenca el cama, ja està.
Uns Jocs d'Esplà que se varen celebrar davant milers de persones. Els que varen poder accedir estaven col·locats a banda i banda d'Esplà de Sant Joan.
Molt bé, a tope, com sempre.
Mira, estem aquí amb amics de fora i, bueno, estem mirant aquí...
En seguretat.
En seguretat, exacte, estem veient això.
Abans d'anar al plat, tothom era a la plaça d'Esborn, on, com mana la tradició, es va fer la convidada. El caixer senyor Ignasi Saura, després de fer el replec per recollir els 123 caixers i cavallers, entrava fins ben davant la balconada de l'Ajuntament. Damunt el cavall i micro mà, va recordar les persones que ja no hi són, va agrair a la gent del camp la feina que fan per mantenir el paisatge paradisíac de Menorca i va fer una crida a preservar l'essència de les festes de Sant Joan.
Senyora Valdosa, regidors i regidores, en Esplà vos esperam.
La batllessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur, acabava la seva intervenció amb les tradicionals paraules.
Ciutadellons i ciutadellonques, en Esplà hi falta gent. Caixers i cavallers, sort i ventura.
Això és el que va passar la darrera meitat de jornada, però és que el dia de Sant Joan començava a les 8 en punt amb el darrer primer tot de Fabiol de les festes a càrrec de Fabioler substitut Juan Luis Gelabert. I tot d'una va començar el primer replec del dia dels 87 cavalls de la primera tanda per arribar a mig matí al Pla de Sant Joan i començar els entrenaments dels jocs.
Bueno, trec un cavall jove d'enguany, ensenyat a casa nostra, i molta alegria i...
Molt polit.
I... Després d'aquest entrenament, hi va haver el caragol de Santa Clara i a migdia, a les 2:30, arribava el moment de més solemnitat en aquest dia de festa que va ser amb la missa de caixers. En sortir de la catedral, varen anar al seminari per assistir a la beguda oferida pel caixer capellà Joan Camps. Un descans previ a un nou caragol, aquest, com dèiem, en 123 participants, que culminava la plaça d'Esborn amb la convidada del caixer senyor al Joc d'Esplà.
Passen 17 minuts de les 8 del matí. I les grans superfícies i les principals cadenes comercials de les Balears començaran avui. Les rebaixes d'estiu avancen novament unes dates que tradicionalment s'iniciaven dia 1 de juliol. Una campanya que els centres comercials afronten amb optimisme. Antonio Sánchez, portaveu del Corte Inglés.
Esperàvem unes rebaixes positives, som optimistes sobre aquests primers dies, tenint en compte que ha arribat ja l'estiu, les altes temperatures molt ràpid i que pensem que tant el consumidor local com el turista espera aquests descomptes de cara a equipar-se, de cara a aquest estiu.
Assegura que hi haurà descomptes d'entre el 30 i el 50%, sobretot en confecció, sabateria i esport, un inici de rebaixes, però, que comença amb la resistència del petit comerç que torna a alçar la veu per denunciar la liberalització del sector.
Per Cafè Deco recorda que la possibilitat de fer rebaixes en qualsevol moment es va provar en els anys 2011-12 en un context de crisi econòmica, amb l'objectiu d'estimular un consum que era inexistent pràcticament. Tanmateix consideren que aquell escenari ja ha canviat radicalment i deixa sense sentit aquesta proposta. Pedro Miró és vicepresident de la Patronal del Comerç.
Nosaltres demanem que el govern llevi aquest decret que va fer l'any 2012, mediant el qual se va incentivar l'economia, molt bé, però això ha desaparegut. Ara, en teoria, se diu que l'economia va bé. En el punt de que és necessari, diguéssim, que no hi hagi aquesta liberalització.
A Fedeco sosté que no són competitius perquè han d'enfrontar-se a les grans cadenes, però, a més, a un increment continuat de costos laborals, a les cotitzacions dels autònoms que també pugen, els lloguers comercials, els subministraments i la pressió fiscal. És per això que demanen als seus associats que esperin el 13 de juliol per poder vendre més setmanes dins el marge adequat.
Nosaltres és un pensament que vàrem pensar en un principi, el dia 6, el que després de tenir una sèrie d'entrevistes i en Cuesta i Joan en fem amb diversos comerciants, ens demanaven que estiràssim un poc més. Evidentment, cadascú farà el que voldrà. Hi haurà comerciants petits que se poden ser rebaixes de 25, de 26, evidentment. Però és dolent, per nosaltres això és molt dolent.
Segons el portaveu del Corte Inglés, ells ho fan perquè tot Espanya es fa així, però no veuríem malament que tothom començàs el mateix dia.
Si cada comerç és lliure, segons la llei, a començar les rebaixes quan pertoqui, sí que és veritat que entenem que si hi hagués una mateixa data de rebaixes per tot, seria més fàcil, sobretot pel consumidor, no? Saber on ha d'anar a comprar.
I és per aquest motiu que la Federació defensa que aquesta desliberalització de les rebaixes, que seria, diu, una primera mesura per recuperar l'equilibri entre els diferents actors comercials i poder mantenir així l'activitat i la vida als carrers de les Illes.
I anem en directe fins a la plaça de Cort de Palma. Els socorristes de les platges de Ciutat traslladaran avui al Pla Municipal les seves reivindicacions. Abans, però, des de les 8 del matí ja s'estan manifestant a davant l'Ajuntament. Denuncien que el consistori vulnera els drets de protesta perquè els ha imposat el 100% dels serveis mínims a les dues jornades de vaga de dilluns i de dimarts. A la plaça de Cort hi ha el nostre company, Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia, idò. Ja ho podeu sentir, aquest és l'ambient. A hores d'ara, els manifestants han vengut equipats amb tambors, amb xiulets i amb megàfons per reclamar millores pel col·lectiu. També duen pancartes on demanen la dimissió del regidor Llorenç Bouçà, que és l'encarregat de la gestió de les platges per part de l'Ajuntament. També hi poden llegir en les pancartes que demanen platges més segures i accessibles, més infraestructura i manco abandonament. Denuncien que els serveis mínims de la vaga d'aquest dilluns i de dimarts, que ha estat del 100%, han estat abusius i han fet un advertiment a l'Ajuntament. Si aquest fet es torna a produir.
Lamentablemente, en una próxima ocasión el ayuntamiento no contará con la misma suerte, porque seguramente la decisión del colectivo sea no bajar, porque realmente creemos que es una falta de respeto la situación que se están viviendo en las playas de Palma.
El col·lectiu reclama allargar la temporada del 15 de març al 15 de novembre en la vigilància de les platges, més torres, més socorristes, més serveis i més infraestructures, com banys, casetes de cures i més zones cardiosegures amb desfibriladors. Per tant, com podeu escoltar, com podeu sentir, continua la manifestació aquí a la plaça de Cort, una protesta ben sorollosa i que s'allargarà fins a les 9 del matí. Avui també un representant dels socorristes intervendrà en el ple municipal que comença a les 10.
Gràcies, Toni. Una protesta, la dels socorristes, que s'està duent a terme avui a Palma. I el Ministeri d'Educació proposa abaixar per decret el nombre de nadons de les escoletes de 0 a 3 anys. Concretament vol que no n'hi hagi més de 4 en les classes de menors d'un any i un màxim de 8 amb 2 i 3 anys. Comissions Obreres i la Central Sindical Independent de Funcionaris reclamen que la mesura sigui d'aplicació immediata i no progressiva.
Així és, l'esborrany d'aquest nou decret s'ha traslladat ara al sindicat per regular també les ràtios de primària, de secundària de batxillerat a 22, 25 i 30, respectivament. La representant d'Educació 03 de Comissions, Pepa Ramis, ha assegurat que hauran d'esperar els mínims decretats pel govern espanyol, ja que les competències educatives estan transferides a les comunitats autònomes.
També, perquè el que sí sabem en aquest moment és que s'està posant damunt la taula la gran problemàtica que hi ha dins les aules, que és de 0-3, del tema de ràtios, i també, però s'està xerrant paral·lelament doncs, el tema d'incorporació de la parella educativa dins cada aula.
Perquè, segons el Ministeri, l'objectiu és que aquestes noves ràtios s'apliquin progressivament a partir del curs 27-28.
I excepte Sant Joan de Labritja, avui tots els ajuntaments d'Eivissa duran a pla la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana. És una mesura aprovada pel Parlament de les Illes Balears amb l'objectiu de proporcionar habitatge a preu limitat dels residents de l'illa. Sant Josep aprovarà l'obtenció de sòl per a projectes residencials per a la construcció de 600 habitatges a preu limitat en àrees de transició a zones de Sant Jordi, Sant Josep i Cala de Bou. Vicent Roig és el bala del municipi.
Tenim gent que ja s'ha mostrat i que ja ens ha demanat d'alguna manera la possibilitat de poder fer o de poder-se acollir en aquests projectes estratègics tant a la zona de Sant Jordi com aquí a Sant Josep com a la zona de Cala de Bou. I avui per avui podríem dir que tindríem damunt la taula al redor d'uns 600 habitatges. Estan parlant de vivendes d'entre 40 i 90 metres quadrats i al redor d'una forqueta entre 250 i 375.000 euros per vivenda.
Projectes que el consistori ja té sobre la taula per construir en aquestes àrees i que han de complir uns requisits.
És que tenen que estar colindants amb àrees plurifamiliars o amb àrees urbanes, que tenen que tenir una amplitud fondària d'un mínim de 100 metres. Tenen que poder tenir un mínim de 60 vivendes.
Parlant d'habitatge, hem arribat a les 8:25. Anem amb els esports.
Informatiu matí. Esports.
I parlant d'home ara, Mascarell, que deixa de ser jugador del Real Mallorca. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. El migcampista canari de 33 anys ha fitxat per l'Al-Khaleej Club de l'Aràbia Saudita i posa fi a la seva etapa com a mallorquinista. Mascarell, que finalitzava contracte el pròxim 30 de juny, no ha renovat amb el Mallorca i firma per una temporada amb l'equip de la Lliga Professional Saudita. L'internacional, amb Guinea Equatorial, va arribar a l'illa el juny de 2023 i 3 anys després s'acomiada del Mallorca amb un total de 100 partits disputats, 3 gols i 2 assistències. D'aquesta manera, Omar Mascarell es converteix en el quart jugador que surt aquest estiu. Primer va ser Kyle Larin, després Pablo Maffeo i Vedat Muriqi. I el següent a la llista podria ser Samu Costa. El portugués està centrat ara mateix en la selecció de Portugal i el Mundial, però el Leipzig de Martin de Michelis vol fitxar-lo. Això sí, el club alemany haurà de passar per caixa perquè el Mallorca demana 25 milions d'euros pel migcampista. D'altra banda, els representants balears a primera i segona federació ja saben contra quins rivals jugaran. L'AUD Eivissa competirà al grup 2 de la categoria de bronze del futbol espanyol i ho farà contra clubs històrics com el Saragossa o l'Osca, recentment descendits de la segona divisió. A més, Nàstic de Tarragona, Reial Múrcia, Cartagena o Hèrcules, que també saben el que s'està al futbol professional. Un total de 20 equips de les comunitats d'Aragó, Catalunya, Madrid, València, Múrcia i Andalusia. L'AUD Eivissa és l'únic balear. A més, també es trobaran amb filials com el Real Madrid Castella, l'Atlètic Madrileny o el Villarreal B. El club blau-cel ahir va anunciar el fitxatge del porter Andrés Prieto per a 2 temporades. Format al planter del Real Madrid, va continuar la seva carrera a l'Espanyol, on va jugar tant en el filial com en el primer equip. També ha jugat al Màlaga, el Leganés, l'Alcorcón i la Ponferradina, i a més té experiència en el futbol internacional amb el Birmingham City o el Dinamo de Tbilisi. El nou porter deixa un missatge per a l'afició pitiusa.
Hola, blau-cels. Soy Andrés Prieto, nuevo jugador de la AUD Eivissa. Estoy muy feliz de estar aquí y con muchas ganas de empezar la nueva temporada. Nos vemos en el Palladium Camp 6. Força Eivissa.
I a segona federació, l'Atlètic Balears, Poblense, Mallorca B i Penya Esportiva compartiran el grup tercer amb els 7 equips de la Comunitat Valenciana i els altres 7 de la regió de Múrcia. D'aquesta manera, els 4 equips balears eviten els equips catalans com els filials del Barça, el Girona o l'Espanyol, però s'enfrontaran a altres equips destacats com són l'Alcoià, la Deportiva Minera o l'UCA en Múrcia. Pel que fa al Mundial, ahir es va encetar la tercera i darrera jornada de la fase de grups en la qual Espanya s'enfrontarà a l'Uruguai dissabte a les 2 de la matinada. Del partit contra l'Uruguai ha parlat el central Emeric Laporte.
Lo más importante para nosotros es jugar nuestro fútbol, el que sabemos hacer. Sabemos que se está jugando todo también este partido, entonces veremos cómo salen. Teniendo las armas que tenemos nosotros, creo que nos tenemos que centrar en nosotros y no tanto en ellos. Es verdad que tenemos que tener referencias, pero somos capaces de hacer un gran partido y de poder ganarlo incluso.
Ahir ja es varen disputar aquests partits. Bòsnia i Herzegovina 3, Qatar 1, Suïssa 2, Canadà 1, Marroc 4, Haití 2, amb el mallorquí Xavi Riad, que ha estat titular i ha jugat els 90 minuts. Escòcia 0, Brasil 3. 3 anys després, Neymar va tornar a jugar en la selecció brasilera. El sentim.
Sempre pensé en volver, sempre pensé estar acá. I, bueno, lo logré.
Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. La selecció de Javier Aguirre i Toni Amor acaba primera del seu grup. Ja estan classificats per als 700 de final Suïssa, Canadà, Mèxic i Sud-àfrica. Amb possibilitats com a millor tercers hauran d'esperar Corea del Sud i Bòsnia i Herzegovina. I ja està definit el primer duel de 700, Sud-àfrica-Canadà. I acabam en tenis. El Mallorca Championships avui es jugaran els quarts de final. L'espanyol Alejandro Davidovich s'enfrontarà al búlgar Grigor Dimitrov. Davidovich va eliminar els vuitens. Adam Walton va guanyar per 6-4 i 7-5. Sentim Davidovich.
He venido entrenando muy bien, con muy buenas sensaciones, tocando bien la pelota. Y al final sabía que iba a hacer calor, lo tenía que aceptar. Obviamente ya sabemos lo que es después de un Roland Garros que ha sido infernal. Y bueno, al final también aquí es mucho más corto, los puntos son más cortos y la verdad que sabía que a lo mejor duraba 2 horas pero hemos hecho un buen bloque físico estas últimes setmanes i la verdad que me encuentro bastante bien.
Amb la veu de Davidovich i el tenis, tancam la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són les 8:30, moment ara per fer un cop d'ull a les claus d'aquesta jornada de dijous en què el focus informatiu se centra en Veneçuela, on 2 forts terratrèmols han sacsejat el país sencer aquesta matinada.
El primer de magnitud 7.2, escala Richter, amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital de Caracas, ha estat a les 6 del capvespre hora local. El segon, 7.5, amb més d'una vintena de rèpliques, i deixa un primer balanç de 32 morts, més de 700 ferits. És una xifra inicial, pendent del que es confirmi a les pròximes hores o minuts fins i tot. Tot i això, el Servei de Geologia dels Estats Units fa una primera estimació d'entre 10.000 i 100.000 víctimes.
La comunitat internacional s'ha bolcat ja en Veneçuela.
I no només els Estats Units, també d'altres estats americans com Mèxic, Xile, Cuba, passant també per Europa, per l'Orient Mitjà, han mostrat la seva solidaritat amb el país caribany i s'han mostrat disposats a enviar recursos i assistència humanitària. Ho ha fet també Espanya. El president Pedro Sánchez ha mostrat el seu suport públic a Veneçuela i ha posat a disposició l'ajuda humanitària necessària. De moment, no hi ha constància de cap ferit ni mort espanyol, segons el Ministeri d'Exteriors.
Estaran pendents, per tant, de l'actualització d'aquests terratrèmols, i aquí a les Illes, a Menorca, Ciutadella, tanca les festes de Sant Joan amb l'emotiu de retoc. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Centenars de persones han acomiadat les festes de Sant Joan des de Casca Xeca Pallà, a la parròquia de Sant Rafel, poc després de les 5 del matí, al punt final a un Sant Joan sense incidents destacables. Ahir al plat fort van ser els Jocs d'Esplam, 4 en sortilles endevinades i 25.000 persones vivint l'espectacle en directe. Això és l'aforament màxim permès.
I avui les grans superfícies i les principals cadenes comercials de les Balears comencen les rebaixes d'estiu.
En descomptes d'entre el 30 i el 50%, enguany a més es tornen a avançar, ja que tradicionalment s'iniciaven els primers dies de juliol. Els petits comerços asseguren que esperaran el dia 13 del mes que ve per sumar-s'hi.
I a Eivissa, excepte Sant Joan de Labritja, avui tots els ajuntaments duran a ple la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Una mesura aprovada pel Parlament amb l'objectiu de proporcionar habitatge a preu limitat als residents de l'illa. El Partit Socialista Eivissa ha criticat la mesura, diu que és una excusa per construir més a l'illa i que no es podrà obtenir habitatge de manera immediata, com asseguren des del Partit Popular.
I a Mallorca, l'Ajuntament de Capdepera es prepara per combatre el turisme d'accessos. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Avui a la baixa es durà a terme la primera taula per a la transformació del model turístic i contra el turisme d'accessos després dels incidents que s'han registrat a la platja de Calagulla durant el mes de maig en grups de turistes que no respectaven les normes de convivència.
Aquesta i altres notícies a les desconnexions insulars a partir de les 8:45. Ara anem amb l'entrevista. Davant la creixent freqüència de rècords de temperatura com aquests dies, sequeres, inundacions i fenòmens meteorològics extrems, avui ens demanam si les Balears són més vulnerables. Conversam amb una de les veus referencials de la divulgació científica a Espanya, José Miguel Viñas, el físic i meteoròleg, ofereix avui dijous a les 7 del capvespre la conferència Cambio Climático 2.0, un reto mayúsculo para la humanidad, a Canoleo, Palma. Senyor Viñas, bon dia.
Hola, buenos días.
Primer de tot, quins impactes més greus del canvi climàtic encara no es perceben en tota la seva magnitud?
Bueno, la verdad es que hay un abanico de impactos muy grande, pero yo diría que la recurrencia de la sequía, estamos viendo en los últimos años como cada vez es más frecuente y afecta a más regiones terrestres, incluido nuestro país, y también el impacto a nivel del mar, porque va subiendo milímetro a milímetro, pero también es muy perceptible cómo no solamente ya es que esté más alto que hace unas décadas, sino los impactos que generan los temporales en una superficie del mar que se encuentra cada vez más alta.
¿Y qué es el que más preocupa?
Bueno, pues probablemente una de las cosas que más preocupa son justamente los temporales marítimos, ¿no? Y pensando sobre todo en Baleares, pues bueno, en el año 2020, en enero, el temporal asociado a la borrasca Gloria, yo creo que fue un primer toque de atención de lo que podemos esperar estos próximos años, cuando vemos que la meteorología de vez en cuando es muy adversa y en una zona marítima o costera, pues eso se traduce en fenómenos de muy alto impacto como los que estamos viendo, ¿no? Ese sería uno de los principales impactos que vamos a ver con el canvi climàtic.
En parlava vostè ara de les Balears. Aquí a les illes, també en el conjunt de la Mediterrània, estan considerades per la comunitat científica una de les principals zones calentes del canvi climàtic. Quin és avui el principal risc per a les Balears?
Sí, un poco al hilo de lo que acabo de comentar, de esos temporales tan fuertes, lo que ocurre es que en el Mediterráneo, al ser una cuenca prácticamente cerrada e interior, pues el impacto del cambio climático está siendo mayor que en otras regiones del mundo, y en particular pues observamos cómo la temperatura del agua del mar cada vez es mayor, incluso fuera de la temporada del verano, y eso al final se traduce en esos más frecuentes fenómenos de alto impacto, ¿no? Y ese sería el principal riesgo, principalmente allí en las islas.
És un territori insular el nostre, molt dependent també del turisme, que ens fa especialment vulnerables.
Bueno, cuando pensamos en turismo y en Baleares, evidentemente que va a tener el cambio climático un claro impacto, si no lo está teniendo ya, aparte de esos temporales a los que me estoy refiriendo, que a veces ocurren en el periodo del verano, que es cuando más afluencia de turistas hay. Pues yo creo que también una cosa que se va a ir percibiendo cada vez de manera más clara es la falta de confort climático, que es lo que buscan muchas de esas personas que vienen a las islas a pasar por las vacaciones o parte del año, ¿no? Esa combinación de altas temperaturas con la elevada humedad que está generando pues ese Mediterráneo, esas aguas cada vez más cálidas, como digo.
Vostè diu també que les sequeres i els fenòmens extrems poden enfonsar l'economia de països sencers. Ja ho estan començant a veure?
Bueno, pues sí, la verdad es que cada vez estamos viendo en más lugares del mundo cómo un fenómeno como el de la sequía puede generar pues un problema a nivel económico muy importante que pueda poner en serios aprietos a esos países. De hecho, eso es el germen de muchos de los movimientos migratorios que se están empezando a producir en zonas muy afectadas por la sequía. Desde hace ya años se observan esas migraciones climáticas. Ahora las principales se están produciendo dentro de los propios países, es decir, no es que cuando una zona se ve afectada por una sequía, pues fuerza a que esas personas no puedan vivir allí y ya se vayan a otros países, sino que recalan inicialmente en sus propios países de origen, en zonas ya costeras, donde además hay una gran vulnerabilidad y donde se están concentrando muchos millones de personas, y eso, con la vista puesta en el futuro, sí que puede dar lugar a unos movimientos migratorios de mayor magnitud y ya extendiéndose a otras regiones del mundo.
I davant d'aquesta situació, quina creu que és la decisió més urgent que haurien de prendre l'administració, els governs i també el nostre govern, el de les illes?
Bueno, yo creo que no solamente en Baleares, sino extensible a muchos otros lugares de España y en particular zonas costeras y turísticas, yo creo que es urgente rehacer o remodelar los planes de ordenación urbana, de la planificación urbanística, porque es el origen de parte de los males que estamos viendo. Es decir, hay muchas personas que viven en zonas inundables porque se ha edificado ahí. Y desde luego que la nueva edificación tiene que hacerse de manera racional en lugares que sean menos vulnerables que donde ahora mismo hay muchos edificios, ¿no? Claro, no es sencillo pues reubicar a personas que están viviendo en una zona de alto impacto precisamente pegada a la costa, pero desde luego que lo que no se puede permitir es que se sigan construyendo en sitios que sabemos que cuando, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos son muy adversos, puede haber problemas y muy serios.
Uh-huh. Es a dir, el manco que es deixi de construir, ¿no?, en aquestes zones.
Claro, por supuesto. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no?, que al final pues cada vez tengamos menos personas viviendo o estando en una zona de riesgo, ¿no? Y bueno, hoy en día tenemos herramientas que nos permite anticipar ese tipo de fenómenos tan extremos, aunque siempre va a haber una incertidumbre por exactamente saber en qué lugar puede descargar con esa violencia que vemos a veces, pues una tormenta, pero desde luego que un entorno tormentoso se puede predecir con días de antelación y una previsible crecida de un barranco, por ejemplo, como vemos que ocurre a veces.
Idò bé, avui a les 7 del capvespre a Cano Leo, a Palma, se'n parlarà de totes aquestes qüestions a la conferència Cambio Climático 2.0, un reto mayúsculo per a la humanitat. L'impartirà José Miguel Viñas, una de les veus referencials en divulgació científica a Espanya, i amb ell han volgut conversar avui mateix. Gràcies, senyor Viñas.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Vuit i 39 minuts, reprenem la notícia amb la qual començàvem aquest espai informatiu. S'ha decretat l'estat d'emergència a tot Veneçuela per dos forts terratrèmols que han sacsejat el país sencer aquesta matinada.
Ya, por afuera que no sale allá. Hermano, no, fuera más peligroso.
El primer ha estat de magnitud 7,2 i ha tingut epicentre a pocs quilòmetres de la capital de Caracas, i el segon de 7,5, a més d'una vintena de rèpliques, que ha deixat un primer balanç de 32 morts i més de 700 ferits, tot i que aquesta xifra serà més alta. De fet, el Servei de Geologia dels Estats Units ha fet una primera estimació d'entre 10.000 i 100.000 víctimes. La presidenta en funcions de Veneçuela, Delcy Rodríguez, compareixia hores després que es produïssin aquests dos terratrèmols, i deia això.
Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela per ofrecer solidaritat i apoyo.
S'han registrat nombrosos danys materials i també s'han ensorrat edificis sencers. Les classes s'han suspès durant un temps indefinit, també tota la xarxa de trens i de metro. En aquesta hora també es registren apagades elèctriques i talls en el subministrament d'aigua potable. L'espai aeri es troba tancat i no hi ha cap aeroport operatiu. A tot el país també s'ha interromput el gas per garantir la seguretat. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts, com dèiem, pugui ser molt més elevat. El ministre Diosdado Cabello feia una crida fa unes hores a que ningú es quedés dins dels edificis.
Alarmante desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado, estamos atendiéndolos ya con todo, como tú lo has dicho, con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
Com dèiem, el primer recompte de víctimes parla de 32 persones mortes i més de 700 ferits, però s'espera que aquesta xifra vagi augmentant durant les pròximes hores. La comunitat internacional s'ha bolcat en Veneçuela, no només als Estats Units, també estats americans com Mèxic, Xile, Cuba, passant per Europa o l'Orient Mitjà, ha mostrat la seva solidaritat amb el país caribeny i s'ha mostrat disposat a enviar recursos i assistència humanitària també l'estat espanyol. De fet, el Ministeri d'Afers Exteriors ha informat que l'ambaixada i el consolat de Caracas estan operatius per fer el seguiment de la situació i per comprovar l'estat dels espanyols al país. De moment, però, no tenen constància que hi hagi cap dels 150.000 espanyols que viuen a Veneçuela entre les víctimes del sisme, segons explicava a Ràdio Nacional d'Espanya fa només uns minuts el ministre José Manuel Álvarez.
Dado la amplitud de la magnitud y de todas las ciudades que han estado afectadas, no es de descartar que haya españoles afectados, pero afectados más por infraestructuras. Me trasladaba que, por ejemplo, ha habido derrumbes de edificios residenciales y que las infraestructuras civiles han estado dañadas. Por lo tanto, en estos momentos de la información que tenemos, por supuesto, ningún fallecido, ningún herido de nacionalidad española. No descartamos que hayan estado afectados de manera material.
El president Pedro Sánchez ja ha mostrat el seu suport públic a Veneçuela. Després d'aquests terratrèmols, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ha mostrat la seva solidaritat amb el poble germà de Veneçuela, segons ha assegurat. I la comunitat veneçolana a les Illes, formada per prop de 10.000 persones, viu amb incertesa aquestes primeres hores. A l'informatiu matí han pogut parlar amb un veneçolà resident a les Illes, Omar Cabrita, que més és psicòleg sanitari. Ens explica que està especialment preocupat perquè en aquests moments el seu país no té recursos per fer front a una tragèdia d'aquesta magnitud.
Perquè tots els sistemes sanitaris, els recursos que tenen les autoritats, no li poden fer front a aquesta situació. I ja he llegit les notícies i que han demanat ajuda als Estats Units, a República Dominicana, a Mèxic també, i jo esperem que aquestes persones ens puguin ajudar.
Recomanava també a tota la gent de Veneçuela que viu fora que, tot i l'allau d'informació que arriba de les xarxes, per evitar manipulacions, prioritzin les vies de comunicació oficials.
Informar-nos per fonts oficials i no, perquè fins i tot que ens entrem per les xarxes, la informació a vegades no és el tot exacte. O sigui, en principi, donar prioritat a les xarxes oficials.
Estarem pendents de l'actualització de víctimes i de tot el que passi a Veneçuela. Recordem que hi ha hagut dos terratrèmols, un de 7,5 i un de 7,2, que de moment deixen un primer balanç de 32 morts i de més de 700 ferits. Són ara les 8:45 minuts. Continuem amb les desconnexions insulars aquí a l'informatiu matí de Vetra Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'Ivetres Ràdio. Ivetres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts, bon dia. Avui, hora baixa, es durà a terme a Capdepera la primera taula per a la transformació del model turístic i contra el turisme d'accessos després dels incidents que s'han registrat a la platja de Calagulla durant el mes de maig en grups de turistes que no respectaven les normes de convivència. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres notícies. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara tenim alguna de circulació lenta a la via de cintura en sentit cap a Andratx, a cintura de sortida cap al carrer Gó, també a cintura de la Teulera en sentit aeroport, a cintura de Sant Genova també trobaran petites retencions. A l'autopista d'Inca, circulació lenta pràcticament des de Sant Cadera fins a l'arribada a la via de cintura. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. M'agrada xifra el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Capdepera es prepara per combatre el turisme d'accessos. Ho fa després dels incidents que s'han registrat a la platja de Calagulla durant el passat mes de maig en grups de turistes que no respectaven les normes de convivència. Caterina Beny, bon dia.
Bon dia, així és. De fet, avui a hora baixa s'ha convocat la primera taula per la transformació del model turístic contra el turisme d'accessos, a la qual participaran representants de l'Associació Hotelera de la zona, també la Guàrdia Civil i el sector de l'oci nocturn, entre d'altres. Núria García, la batlessa de Capdepera.
Com cada any venen grups a passar els caps de setmana, sobretot d'Alemanya, i el seu punt de trobada és la platja de Calagüea, fent doncs, festes, consumint alcohol, posant música.
Una mesa que es convoca precisament també després de la retirada a petició de l'Ajuntament d'unes polèmiques pancartes en un establiment hoteler de Cala Rajada especialitzat en viatges d'estudis amb frases com, per exemple, el que passa a Mallorca queda a Mallorca o també a Mallorca t'ho menges tot. El president de les agències de viatge de les Balears, Pedro Fiol, censura aquest tipus de llenguatge.
Jo crec que les agències de viatges, sobretot aquestes que estan ubicades a la península i tenen manco sensibilitat que les agències receptives locals, jo crec que haurien de canviar l'estratègia de màrqueting.
I també la veu de la presidenta de l'Associació Hotelera de Cap de Pere, Maria Antònia Moll, considera encertada la convocatòria d'aquest espai de coordinació i assegura que aquesta campanya no reflecteix la realitat turística d'aquest indret.
Crec que hi ha 80 hotels que fan les coses molt ben fetes, que tenen molt traçat el camí que volen seguir, que tenen les inversions fetes, que tenen els deures fets i que en cap cas té res que veure el que ha transcendit en el mitjà de comunicació, és un fet aïllat, que crec que mos toca xerrar de les virtuts de Cap de Pere, crec que mos toca de crear reputació.
I la Balassa confirma que aquesta mesa no és només una feina d'una legislatura, sinó que és una tasca comuna entre tots els grups polítics i també agents implicats per arribar, diu, a consensos i dibuixar una línia de treball conjunta.
D'altra banda, més d'una trentena de socorristes es manifesten a aquesta hora a la plaça de Cor per reclamar a l'Ajuntament de Palma millores en el servei. I en aquest punt de ciutat i el nostre company Toni Sastre. Bon dia, quin és l'ambient?
Idò, després d'uns 45 minuts d'ambient reivindicatiu i de protesta fa uns minutets que acaba de finalitzar aquesta manifestació per donar-la per tancada, els manifestants, els socorristes, han fet una rotllana per encoratjar-se a continuar amb les seves reivindicacions. Els socorristes han vingut equipats amb megàfons, amb tambors, amb xiulets i amb pancartes per mostrar el seu descontentament amb els serveis mínims del 100% que han hagut de cobrir en els dies de vaga que han estat aquest dilluns i aquest dimarts. De fet, avui un dels representants de la Unió de Socorristes de Mallorca intervé en el ple municipal, que és d'aquí una estona a les 10, per exposar les reivindicacions al consistori. Julián Delgado és el portaveu del col·lectiu.
Seguiremos reivindicando si es necesario estar en cada pleno de todos los meses, aquí estaremos. Y también seguiremos haciendo las huelgas necesarias, seguiremos impugnando si nos siguen imponiendo el 100% de servicios mínimos, ya que creemos que es abusivo y vulnera nuestro derecho a huelga, y continuaremos la lucha hasta que sea necesario y que la situación se revierta.
Els socorristes reclamen allargar la temporada del 15 de març al 15 de novembre pel que fa a la vigilància, a les platges, més torres, més socorristes i també més serveis i infraestructures com banys, casetes de cures i més zones cardiosegures amb més desfibriladors.
Gràcies, Toni. En directes de la plaça de Cor de Palma, amb aquesta darrera hora de les reivindicacions dels socorristes, estarem pendents del que diguin en aquest ple que comença a les 10. I més qüestions, perquè això serà avui, però ahir coincidint en que era dia festiu a Palma i també altres pobles de l'illa, la gent va aprofitar per fer el que en un dia laborable no pot, com, per exemple, dedicar tot el matí a fer els preparatius o les compres de l'estiu.
I Vetres està precisament al centre comercial del Campo, Marratxí, on els usuaris ens han comentat que hi anaven a fer. És el cas d'un pare que veu la seva filla créixer molt aviat i és ben necessari, diu, comprar-li nous banyadors.
Hem aprofitat per fer un pot de visita, anar a comprar i fer quatre coses per la meva filla. Bueno, ja la piscina ja la tenim muntada, tot està allà en ordre. Unes sabates, un banyador que, com que creix i no atura de créixer, pues...
I també dues dones que acompanyaven els seus familiars a fer la compra del mes.
La meva filla, la feina, i la neta, la mare del nen, són els pares i tenen el llibre avui.
Sí, venimos a comprar, claro. Lo del mes, claro que venia a comprar, que ja està, no?
I els comerços ho han notat de valent, confirmen que han fet calaix.
Sí, està a tope de gent avui. La veritat és que sí, m'havia donat compte. El que no havia pensat que avui era Sant Joan, claro. Quan he arribat sí que havia moltíssima de gent. Sí, s'ha notat moltíssim que és festiu a Palma. Han aprofitat molt bé els primers anys per venir cap aquí, cap al campo.
Se nota un poquito. Se nota más que nada porque todo el mundo viene a este centro comercial.
Sí, a mi gent era normal. Sí, avui és Sant Joan a Palma, per lo qual aquí no és festa i tothom ve aquí.
Per tant, ja no només és el calendari el que marca justament l'inici d'estiu, sinó també els hàbits de la gent i els preparatius que en fan.
I també parlàvem avui del nou complex de Gesa que va presentar dimarts el batlle de Palma, Jaime Martínez, que mantindrà els finestrals de vidre i tindrà espais verds amb poca edificació. Així ho ha explicat al programa El Dia d'aquesta casa l'arquitecte Antonio Cruz, que es troba al capdavant del projecte que transformarà l'emblemàtic edifici de la façana marítima. Les obres podrien estar acabades el 2029.
L'arquitecte del prestigiós despatx Cruz i Ortiz Arquitectos, de fet, ha assegurat el seu projecte aposta per rehabilitar l'edifici de Josep Ferragut, fent així una anàlisi i també reflexions prèvies per mantenir la seva essència. Remarca, sobretot, que la seva proposta és ben diferent de la resta per la poca edificació que planteja en aquests moments en els espais verds de l'entorn de l'edifici.
Ahí hay un espacio abierto que entendemos que Palma de Mallorca lo entiende ahora como un bien, su carácter de espacio vacío, y eso es lo que nuestro proyecto trata de conservar. Por contra, al plan urbanístico existente que permitía la edificación de dos edificios en esa zona que nosotros no hemos eliminado en nuestra propuesta.
Antonio Cruz també apunta que el projecte té inicialment tres fases i que la primera correspon a la restauració de l'edifici, tot i que encara no poden precisar quan acabaran.
D'aquesta manera arribem a les 8:55. La informació continua aquí a Ivetra Ràdio.
Mancen 5 minuts per arribar a les 9 del matí, tot d'una manera amb l'actualitat cultural, però abans tornem a repassar la darrera hora de la notícia amb la qual obríem l'espai informatiu, l'informatiu matí d'avui, els dos terratrèmols que es produïen aquesta matinada a Veneçuela, que sacsejaven el país sencer, el primer de magnitud 7,2 amb epicentre a pocs quilòmetres de Caracas, de la capital, i un segon terratrèmol de 7,5 graus que deixa un primer balanç oficial de moment de 32 morts i de més de 700 ferits. Hem de dir que, però, que el Servei de Geologia dels Estats Units ha fet una primera estimació d'entre 10.000 i 100.000 víctimes. De moment hi ha nombrosos danys materials, a més d'aquestes 32 víctimes mortals confirmades, i s'han ensorrat edificis sencers. També hi ha apagades elèctriques, talls en el subministrament de l'aigua. Hem de dir que la comunitat internacional s'ha bolcat en Veneçuela. El ministre d'Afers Exteriors espanyol ha informat que l'ambaixada i el consolat a Caracas estan operatius per fer el seguiment de la situació i per comprovar l'estat dels espanyols a Veneçuela i oferir-los assistència. De moment, però, no tenen constància que hi hagi cap dels 150.000 espanyols que viuen al país entre les víctimes del sisme. Estaran pendents de l'actualització de totes aquestes xifres, de l'actualització de la situació que es viu en aquests moments a Veneçuela. Ara, però, vos actualitzarem aquesta informació a partir de les 9. Ara, però, anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
There's a fire starting in my heart. I anem amb una novetat literària. Teixe Dios és una història sobre el desig, la malaltia i l'autodestrucció, sobre el sexe, sobre la mentida, sobre un món soterrat i morbós on s'acerca el risc mortal, i és també el debut literari en novel·la de Marcos Augusto, en una altra vida gestor cultural, amb un pas fugaç per la política i col·laborador ara al diari Última Hora. I no és un debut qualsevol. Teixe Dios l'ha publicat amb la prestigiosa Random House. Dissabte l'autor en parlarà al Festival a l'Art de l'Aro. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Teixe Dios no és potser un llibre per a tothom. És una novel·la dura, incòmoda, en què el sexe explícit, sense embuts, és la via pel plaer, però també per l'autodestrucció. És la història d'una parella que s'ha conegut per Grindr i en el qual un d'ells és un backcharger, és a dir, un caçador de virus, una persona que vol contagiar-se del VIH. L'estrena a la novel·la del periodista cultural Marcos Augusto és això, però també és més.
Se construye como una fábula en torno al deseo, al deseo extremo y a una pregunta muy, muy clara, o sea, ¿qué deseamos cuando deseamos algo? A partir de ahí, claro, que elementos como el duelo, la muerte, el cuerpo herido, la corporalidad menguante, son elementos que también juegan un papel muy importante de la narración.
L'autor ha apostat per una realitat petita, al marge, en un col·lectiu en què els avenços mèdics han llevat l'estigma del VIH gràcies a una medicació que permet que la càrrega viral sigui indetectable. Això és intransmissible pràcticament de forma generalitzada. Conscient, però, de la duresa del tema i defensor, però, també de la llibertat creativa que implica la ficció, Augusto es mostra feliç amb la rebuda d'aquesta història.
Tenia miedo de la recepció que podia tenir un llibre així, pero la verdad que la recepción ha sido muy buena, muy entusiasta, he recibido críticas muy positivas y estoy muy contento. Yo había publicado poesía que llegaba a círculos mucho más reducidos y, claro, publicar en una editorial referente, ¿no?, como Random House, y publicar novela que llega a un público mucho más amplio, pues claro que tenía miedos antes de publicarla, pero estoy muy feliz, la verdad.
Sonen ara fades el grup Es Notícia Avui perquè han denunciat haver patit diverses agressions en 3 dels 10 concerts de la seva darrera gira amb amenaces i odi generalitzat per xarxes. El darrer cas d'agressió va ser la rebel·la de Sant Joan del festival La Rierada, a Vilassar de Mar.
I que va obligar a cancel·lar l'actuació. Fades ha denunciat els fets a través d'un comunicat a Instagram en què asseguren patir directament l'auge de l'extrema dreta per ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. Conclouen, però, animen a reconvertir tot l'odi en força per organitzar-se i continua ocupant l'espai públic. Frutti, propina pel meu buri. Pepsi Cola, Pepsi Cola.
I són ara a les 9. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous, avui centrades en la darrera hora dels 2 terratrèmols que han sacsejat aquesta matinada a Venezuela.
Ya, por. Afuera que tenemos. No sale allá.
El primer de magnitud 7,2 amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital Caracas a les 6 del capvespre es produïa hora local i el segon de 7,5 a més d'una vintena de rèpliques que deixa un primer balanç de 32 morts i més de 700 ferits. Tot i això, el Servei de Geologia dels Estats Units ha fet una primera estimació d'entre 10.000 i 100.000 víctimes.
També avisos per tsunami a d'altres països veïnats d'Amèrica del Sud. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha comparegut davant la nació per decretar l'estat d'emergència.
Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como...